està a favor d'utilitzar fertilitzants, que està en contra de l'energia eòlica i de totes aquestes històries renovables i tal. Els votants de Vox no són nostàlgics del franquisme ni tios d'ultradreta. Els votants de la Le Pen no volen que el mariscal Petain surti de la seva tomba i torni a governar França. El que passa és que aquí s'ha fet unes polítiques que estaven molt bé a nivell d'eslògan, però que quan tu li dius a la gent, escolti, vostè per entrar a Barcelona tindrà que tenir un cotxe híbrid i no sé què, la gent diu, cony, jo no arribo a final de mes perquè no puc pagar el lloguer i tinc una nòmina de merda i ara m'he de comprar un cotxe caríssim perquè si no, no em deixen entrar a Barcelona. A la gent de cop i volta li diem que té que fer no sé quines històries de reciclatge i tal, i té que tenir a casa no sé quants cubos de la brossa, però resulta que viuen en un pis de 70 metres quadrats que comparteixen quatre col·legues perquè tenen un primer sou que és molt petit i ocupa més espai els cubos de la brossa que el lloc en el que poden guardar la roba. I constantment ens hem trobat en polítiques que s'han dedicat a explicar-li a la gent com han de viure i que la realitat de la gent és absolutament diferent. I quan apareix un partit polític com Vox, que agafa i diu no, escolti, hi ha un problema en el seu barri, el 80% dels delictes que es produeixen són a càrrec de gent que no té el mateix DNI que té vostè, sinó que té un NIE quan té un NIE, i que passen una sèrie, l'ocupació, per què tants alcaldes socialistes han aconseguit la reelecció encara que alguns hagin patit com el Vote? Perquè a diferència dels discursos de Sumar o de Podemos o del PSOE, els alcaldes socialistes de l'àrea metropolitana sí se n'han anat al Congrés, sí han parlat del problema de l'ocupació, sí diuen que hi ha un problema de seguretat als seus municipis, i sí tenen un discurs que quan tu mires el que diu el Balmón o el que diu el Vote, per ficar dos exemples, resulta que no és tan diferent del que està dient Vox, perquè estan allà en el dia a dia dels seus pobles, i aquests senyors, per tant, aconsegueixen ser reescollits. Així és que el problema ja no és que la senyora Montero estigui constantment enfadada i que la senyora Pam digui que ella és supercuqui i que jo sóc un desgraciat perquè no penso com ella, que efectivament ho diu, i diu més, diu que a més sóc un violador en potència, si em tracta de violador sense conèixer perquè no penso com ella. El problema és que hi ha una política que té un relat i un discurs públic que resulta que la majoria de la gent que acaba votant Vox o altres partits
i ara
no
la pregunta
els interessa
és, i ara la pregunta mínim. És, molt bé, les polítiques d'aquest govern provoquen una reacció en contra, especialment les d'Unides Podem. Perfecte.
I llavors,
per què no se'n van al Partit Popular? Perquè se'n van a Vox. És a dir, la responsabilitat de que pugi Vox recau en l'esquerra, i per què no recau en el Partit Popular?
Bona pregunta.
O sigui, per què el Partit Popular no rendibilitza aquest malestar? Perquè quan l'Aznar feia aquestes declaracions, diguem-ne, negacionistes sobre els efectes de l'alcohol quan condueixes...
Això té una explicació molt simple.
El tema és que està fent de Vox.
Bueno, però és que al final Vox surt del PP. És a dir, i el que passa amb Vox és que ells són una marca nova...
Però Vox no és un fenomen. Però Vox no és un fenomen només d'aquí. És un fenomen de tota Europa.
És que té una cosa en comú amb altres forces ultres, que és que utilitzen malestars que són reals i que tenen raó de ser, és a dir, perquè són reals els malestars, no per solucionar-los sinó per llançar-los al cap de qui governa. I a Espanya, clàssicament, qui ha governat? PP o PSOE? Per tant, qui de moment fins ara, jo per això sempre he tingut m'ha costat molt dir-ho perquè no els vull als governs, a l'ultradreta per tot el que signifiquen, però sí que és veritat que quan acostumen a tocar govern les formacions més extremistes comença el seu declivi. Passa també a les formacions d'extrema esquerra, que quan arriben als governs es desinfla el globus perquè tot allò que han estat utilitzant dient que tot el que passava era pels mals dels qui governaven sempre, els establerts, que arribarien ells i ho solucionarien, i no. Llavors, Vox ara segurament pot ser que tingui i se beneficia, en part, del que la gent pot culpar de tots els seus mals a PP i a PSOE, però quan comenci a governar, potser començarà.
No voldria esmenar-te que tu ets una persona sàvia, però això que quan els partits de hardcores de dretes, que això de que són ultras seria molt discutible, però no és el cas, comença el seu declivi, no compta Hongria, no compta Polònia.
Són realitats molt diferents perquè ja tenen l'espai de centre.
No compta les ciutats franceses.
Parlo en nostre entorn.
No compta les ciutats franceses on està governant l'ultradreta, com per exemple Perpinyà.
O sigui, no, parlo aquí, al nostre entorn.
A Itàlia, el viratge que està fent la Meloni, passant d'un radicalisme de dretes a una moderació...
El Joan ha fet una precisió que a mi m'interessa molt. És a dir, si us hi fixeu, la dreta sempre operava tradicionalment per la seva vocació, especialment a Espanya, per la seva vocació catòlica, a través del tema de la culpa.
Sí.
La dreta era molt religiosa. Els mecanismes intel·lectuals de la culpa col·lectiva han passat a l'esquerra. Sí. I el cas és el tema del només sí és sí. És a dir, quan una ministra o quan una subsecretària diu que tots els homes carreguen la culpa de l'agressió, estan fent un argument que abans, amb tècnica argumental, era típicament de dretes. Llavors dius, escolta, molts homes estem a favor de la lluita feminista, estem a favor de que les dones, lògicament, com que en un tant percent altíssim de les agressions que passen sempre som els protagonistes dels homes, es posi el focus en els homes. Ara, hi ha molta gent, segurament per prejudicis culturals, perquè veu que la seva situació de privilegi se n'estan anant orris, i benvinguda sigui, que diu que quan sent tots els tios són violadors, sí. pensa, conyo...
Però la Lola, ha fet una pregunta.
Llavors, la reacció que diu, bueno, que abans ens preguntàvem, per què hi ha gent que se'n va del PSOE Vox? Perquè hi ha un votant, jo diria, tradicional de l'esquerra, que durant molts anys ha tingut una ideologia progressista, ha contribuït amb la seva feina, que ara no només se li diu les teves polítiques són equivocades, sinó que hi ha un sentit de culpa, és a dir, que per això et deia el senyor García de 50 anys, perquè el senyor García, que sempre ha votat el PSOE, ara no només se li està dient que és racista, se l'està dient que també és heteropatriarcal, se l'està dient que com que la Montserrat li ha fet tota la vida els macarrons, també és sexista, també és un cabronàs. Llavors, el senyor García, davant d'uns canvis culturals, insisteixo, al seu poble, que no són els mateixos d'una ciutat, perquè està veient coses que a la ciutat queden més desdibuixades, diu, hòstia, què coi està passant aquí?
I jo crec,
insisteixo, que l'esquerra no està pensant en el senyor García.
Jordi, puc dir una cosa de Catalunya per revelar això? Fixa't que en aquesta, també passa en aquestes coses que creixin els monstres quan es compren els seus marcs mentals. Respecte de Catalunya, el PSOE ha comprat molt el marc del PP i Vox, o potser és que és un de propi i el tenen dins. Però fixeu-vos, en aquesta campanya qui està parlant de Catalunya? Qui ha tret el tema català? Aina Vidal, proposant el referèndum, que després els dos dies ja ha dit, bueno, referèndum vol dir que parlarem de coses i ja ho referendarem. És a dir, el tema català, que semblava que era... No sé, és a dir, trobo que si parles d'unes eleccions a Espanya pels propers temps, el que ha passat aquí a Catalunya, o ja està, ja s'ha acabat. O sigui, ni els mateixos independentistes tenen la força per posar el tema damunt la taula, però és que ningú més ho farà, perquè el PSOE també ha renunciat a una alternativa al que era el PP i Vox, i això fa gran.
L'independentisme està fent campanya pel PSOE.
La Lola ha fet una pregunta sobre per què hi ha aquest votant enfadat que, en vez d'anar-se al PP, se'n va, no tot, però amb una part important, a Vox, i jo crec que la resposta és molt senzilla. Qualsevol persona que viu a Sant Adrià, a Badalona, a qualsevol entorn on hi ha una estació de tren o de metro, sap perfectament, per ficar un exemple, que en aquests entorns hi ha un nivell de criminalitat i de robatoris que no són assassinats, però que són atracaments, que són intents d'agressió, que són agafar amb una colla de nanos que venen d'escola i els hi diuen doneu-me el mòbil, i quan allà hi van els senyors de Vox a reunir-se amb els veïns afectats, els hi diuen no patiu, nosaltres en aquesta gent l'expulsarem del país. I quan hi van els del PP, aquest discurs no el poden fer. I això connecta amb el que parlàvem al començament de l'acte ahir de casa Seat. Està bé que el Feijó vingui a Catalunya a explicar el seu programa econòmic? Sí, efectivament, Catalunya ha estat un motor econòmic d'Espanya, el Feijó ve aquí i diu que ho vol tornar a ser, però segurament, si fes això en un entorn on a més afegís el problema del senyor de la furgoneta, on t'han fet un carril bici per al que no passa ningú a Sant Adrià, i el senyor de la furgoneta resulta que el multen i com que és autònom el foten, i introduís això en el seu discurs, a lo millor començaria a anar per a menys vots a Vox i a intentar-ne recuperar alguns al PP, però el problema és que el PP té un discurs que per arribar a aquesta mena de gent, per arribar a aquesta mena de gent, senzillament és gairebé tan incomprensible per aquests veïns com el que té el Partit Socialista.
Ja, però la solució no és fer un discurs demagògic, que és el que fa Vox, i dir-los que no us preocupeu, perquè aquí els que estan fent això de... O sigui, robatoris d'aquesta mena ja existien abans. O sigui, jo, en fi, crec que som d'una edat anys 80, déu-n'hi-do. Però el tema és que ara sí que hi ha una formació política que és capaç de dir-los que això, la culpa la tenen aquests, o sigui, assenyalar un grup, que això és molt, molt pràctic, i a sobre aquest grup els farem fora quan nosaltres
governem. Els atracats saben perfectament qui els ha atracat.
La solució màgica absoluta.
Això que dius és veritat, però el Joan ha donat un tema clau, és a dir, la política es basa en l'escoltar, i el senyor de Ripoll, el senyor de Sant Adrià, hi ha un pájaro de Vox allà que l'escolta. Quan li ve un senyor...
El senyor Ripoll no té un problema d'immigració més gran que d'altres llocs.
Ja ho sé, però hi ha un senyor...
El que té és una sèrie de gent molt irresponsable que està fent d'això un problema.
I després, perdona, però després hi ha una gent d'esquerra que no va allà. O que quan... Jo a vegades penso, Jordi, jo a vegades tinc una afició...
Hi ha partits d'esquerra i de dretes com a tot arreu,
sí, independentistes però no, i però de tot. Jo tinc una afició curiosa que és escoltar la teva tertúlia dels dilluns. I jo sempre m'obsessiono amb el senyor García. Quan el senyor García, que és el tio que està a punt de votar Vox, escolta la tertúlia del dilluns, escolta un senyor que diu, no, sí, perquè Gramsci, perquè Yolanda, perquè... Llavors, quan el senyor García... Que diu, hòstia, tio, jo...
A la mierda con Gramsci.
Diu, a la mierda con Gramsci, voto Vox.
Llavors, no diré el nom, no diré el nom, eh? No diré el nom.
M'explico amb això que estic dient?
Hi ha una...
Persona?
Sí, hi ha una persona que coneixem i que apreciem.
Que vols dir que, tot i que la coneixem, l'apreciem? Que és el que
sí,
passa amb els amics.
Sí, és bona persona, sí. Diu, que em va enviar un missatge l'endemà de les eleccions municipals. És una persona de Badalona. I em va dir, Albiol guanya, entre altres coses, per anàlisis com el d'Iglesias. Albiol no fa un discurs d'ultradreta. Amb un discurs d'ultradreta no treu 50.000 vots, entre altres d'uns 8.000 independentistes que fa 4 anys a les europees ja van votar Puigdemont en una urna i Albiol a l'altra. I passa de 18 a 27 regidors. Els discursos d'aquests que opinen sense haver trepitjat la ciutat és el que li ha donat la mega majoria a l'Albiol i persisteixen en l'error. I és això.
I saps què ha fet avui el Xavi García Albiol, que ho venia escoltant a la ràdio? Ha dit, escolti, no pot ser que a l'estiu no hi hagi policia municipal a Badalona perquè incrementarà la criminalitat. He de parlar amb els sindicats i s'han de canviar les vacances de la Guàrdia Urbana. I això és el que li dona majories a l'Albiol.
Són les 10 i 11 minuts. Joan, perdona, és que, per exemple, a Barcelona, i ho dic perquè visc a Ciutat Vella, tenim aquest problema. Llavors, jo no sóc d'ultradreta, però hi ha un problema, i és que la meva parella no pot tornar a casa més tard de les 11 de la nit, perquè els carrers estan foscos, i perquè jo hi puc caminar, perquè foto 1,90 m, però una noia no pot anar sola. Llavors, jo no compro el discurs del tio que diu, pues aquí fotrà més policia i s'acabarà.
Però saps que hi ha un problema que no te l'arregla.
Però, hòstia, hi ha un problema que quan parlo amb la gent d'esquerra em diu, no, el que has de fer és anar al CCCB.
I no dir-ho.
Perquè hi ha un tema molt interessant, que és un congrés sobre el concepte Foucaultià de seguretat. Llavors, jo no votaré l'ultradreta, però hi ha molta gent de Barcelona que diu, n'estic fins a polla. D'acabat.
10 i 12, aquí això no ho superarem. 10 i 12, un moment, sisplau.
El meu orgull més gran és haver educat el meu fill en la tolerància i veure com els més joves continuen una lluita que vam començar fa molt de temps.
El meu orgull més gran és l'exemple que he rebut del meu algall.
Aquest 28J celebrem l'orgull de totes les persones que ens han guiat fins aquí. Dia Internacional per l'Alliberament LGBTI+. L'orgull més gran. L'orgull que ens fa créixer. Generalitat de Catalunya.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1. Tots trending topics. Transporten tripulants trempats, traperes, trapelles, triats. Tots tarallejant temes. Traslladen 300 trastos. Tanta tecnologia. Gamma T de Volkswagen. Condueix un T-Rock amb MyWay. Tens 185 motius per fer-ho. Entra a Volkswagen.es i descobreix per què són 185.
Volkswagen.
Mirin com corren aquestes lentilles cap a General Òptica. Estan entrant a tota velocitat. Com es nota que és la seva setmana?
Vine a The Lentilles Week de General Òptica. Aquesta setmana tens un 40% de descompte en totes les lentilles. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Ah, per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
I tu, amb qui te'n vas de vacances? Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Qui és el teu estiu? Viatja amb Balearia en ferri de Barcelona a Menorca des de 50 euros. Balearia, la companyia ho és tot.
La teva empresa és molt més que un negoci. A Avalis sabem que és un somni fet de treball i esforç, i la nostra missió és ajudar-te a fer-lo créixer.
Treballem per aconseguir que pimes i autònoms tingueu accés a un finançament amb les millors condicions. 25.000 avals concedits demostren que som una garantia. Més informació a avalis.cat. Avalis, 20 anys creixent amb tu.
A La Vanguardia i a La Cuina, la qualitat sempre per davant.
Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros i aconsegueix un joc de 3 paelles bra aptes per tota mena de cuines. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'unes paelles immillorables amb bra i La Vanguardia.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
El perquè de tot plegat.
Un quart d'onze. Carai,
ja debat, ja
interessant,
debat.
Això està posant molt maco.
Tot ha començat amb la pizza, eh?
Sí, tot per culpa de la pizza. Bueno, Pere Maria, vinga, va.
Tot
va, va. Ai, va, corre, escolta, ai, tornem a les 11 avui, eh?
Ha estat sí, un quickie, això, no?
Vinga, va, calenta.
Ha estat un quickie, això.
Aviam, 3 setmanes i mitja per les eleccions, ho teniu clar, no? Que hem intentat posar llum a la foscor, no sé si ho hem aconseguit o no, però... Ha posat arguments interessants damunt la taula. Faig una pinzellada de coses que s'han dit. La Lola és del PP. Sí, com? El Partit Popular. Sí, home, ahir va estar amb el Núñez Feijóo.
Ah, clar, clar, clar.
Si passes la tarda amb el Núñez Feijóo, és que ets del PP. Blanc i en ampolla. Sap, però, l'estil de
jo
campanya
del
PSOE...
Jo som de tots, perquè passo moltes estones amb
bueno,
tots.
Bueno, no diguis que vas començar amb el PP i...
Tu ets el poliamor.
Ah, bueno,
efectivament, el poliamor.
Ella sap com serà la campanya del PSOE, serà d'estil Perdidos al Río. En Bernat no és el PP, és zapaterista. Està estupendo, sí, ho has dit, en Zapatero? No. Sí, ho estic dient bé, oi, Zapatero?
Sí.
Dispara missatges molt concrets que el seu partit no s'atrevia a dir. Després hi ha tot el tema de la pizza, de la sobrassada i del pop, que ja el donem per bo. Hem detectat una evolució tècnica del López Alegre? Faré com si fossin titulars. Abans deia, diré 3 idees molt curtes. Sí. Que és una mica... No, no, i és curt, eh? Realment, no és com el Toni Aire, que no deixen la pilota.
Ah, això.
Sinó que és una...
bueno, l'únic, no?
Oracle, també, no, l'amic López Alegre. El PSC guanyarà les eleccions a Catalunya. Bueno, escolta'm, això... Com que ha passat gairebé sempre els últims 40 anys, tampoc seria un gran olacre, eh? Oracle. Per cert, la dada de López Alegre és que el PP a Berga va tenir 2 regidors. No sé sí. Quin any.
Jacint Vilardaga, 1995.
Toma, devia ser quan eres tu regidor de Mataró, perquè si no, no s'entén que te'n recordis.
Un gran home.
I una altra dada de la campanya del Brexit. Al nord del país, de no sé quin lloc has dit, deien, voteu a favor del Brexit, així fotreu la gent de Londres. No recordo quin era el municipi. Aire, ho sento, no tinc res apuntat a tu.
Servidor.
Colló.
Sí, bueno,
bueno estàs, no han fet coses rares, ja està.
Feijó pot pecar una mica d'anar de sobrat, per exemple. I acabo amb dues podria frases. Ser. Una de la Lola, la gent que té el racisme com a ideologia política no mereix respecte. Però ningú ha superat el titular de l'ABC, Basté, que el recordarem. El PP ja ha perdido 15 dies de precampanya en sus enredos con Vox. Pues bé.
Sí,
està molt bé. I més el ja, eh? Ja.
Sí, sí, sí.
I no perdeu més el temps.
Ja, ja.
Com era molt... Ha perdido, no, ja.
Aquest ja sempre me'n recordo una cosa... Ara que és el Joan Granados, que va ser...
Mític.
El director... Vaja, un personatge meravellós. Jo tinc el gust de que Joan Granados va ser director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, el primer, el primer. L'home, un dels homes importants.
De qual, la gent de la Corpo era periodista.
Exacte, sabia... llavors resulta que vaig fer... Sí, que no ho portaven... Va, és igual. Sí, I no, perquè no em vull fotre amb un jardí que ja ho tinc fa anys que ho dic i que ningú em fot ni cas i que...
Més que un jardí és una selva.
Sí, perquè alguns van amb matxet. Bueno, havíem una cosa, quan en sa punyetera havien agafat un matxet, amb la qual cosa té més perill que...
Com ni com a matralletar.
No. Hi ha una cosa que... Me'n recordo que Joan Granados un dia, en un article... És que el ja aquest em recorda molt d'una cosa, que és que vaig fer una... recordo que vaig veure com Matías Prats...
Pare?
Júnior.
Ah,
no, fill. Deia una frase, començava un informatiu d'Antena 3, que em vaig quedar parat, que va dir, el Madrid ja és líder. I llavors jo feia comentaris amb el Bassas i vaig fer un article que era...
Què vol dir aquest ja?
Falta por fin, no?
Clar, clar, el Madrid ja és líder, és com que hi ha una obligació de que el Madrid sigui líder.
I va passar, i va passar, i va passar.
I el Granados em va trucar i em va dir: no hagués pensat mai que un ja fos tan important. I jo, que clar, que truqués aquell senyor que em digués sí, això.
Però, Jordi, en el cas de l'ABC, el que diu aquest ja és que l'ABC no descarta que perdi el mes que li queda.
Correcte. També. Sí, sí, t'ho està dient, això.
I si sigui així?
El dia així.
Sí, sí.
10 i 20. Ai, gràcies, temps, senyors i senyores, que vagi bé. Fins ara.
Fins ara. Corpo,
efectivament, gràcies. Quin temps, eh? Ah, no, Bernat de Déu, un dia farem un diàleg tu i jo d'aquest tema? Quan
no,
plegui.
Fem un programa especial des de la seu
no,
de la Corpo.
Un podcast, un podcast. No.
Que segur que ens conviden. No,
que...
Els Underwood.
Que.
On és la seu ara de la Corpo? Ah, ja mateix, a Sant Joan d'Espí.
No, a Sant Joan... No tenien un piset a viure?
Ja no.
Ai, se'l va vendre el Masculell.
Adéu.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
RAC 1.
Vivim a un ritme accelerat i arribem just a tot arreu. Però per què no gaudir del moment? Sobretot quan estàs esperant el teu vol. Aquest estiu, sent el ritme de l'aeroport amb tot el que tenim preparat per tu i gaudeix d'ofertes exclusives a les nostres botigues i restaurants. Què esperes per viure el nostre ritme? Més a aenasienteelritmo.com. Aena, aeroports per tu.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de viatge...
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Pots reformar o pots fer el teu projecte amb Fontgas. 35 anys de servei distribuint materials per a instal·lacions, reformes, climatització, sanitaris i molt més per a casa teva o per al teu negoci. Vine a les nostres 6 botigues Fontgas de Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers i Sant Celoni. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas.
Viatges d'anada a les Balears. I ho sentim molt, també de tornada. Cotxe, bicicleta, família, mascotes... L'estiu viatja a GNB. Sortides des de Barcelona i València fins a Mallorca, Menorca i a Eivissa. Reserva a gnb.com o a la teva agència de viatges.
Del 30 de juny al 3 de juliol, vine a gaudir de la 44a Diada dels Reiers a la Pobla de Segur.
Amb gimcana tradicional reiera, cursa de muntanya, espectacles, balls de nit, baixada pel riu Noguera Pallaresa i una llista d'activitats tan llarga com el riu.
Recorda, 44a Diada dels Reiers. Tradició, emoció i alegria a la Pobla de Segur.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 2299. 93 415 2299.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa. Els de sempre.
El Summer Film Fest arriba a Mare Magnum. Maridos, 42 segundos, Los buenos modales i moltes més. Vine els dies 6, 7 i 8 de juliol a gaudir del cinema al costat del mar. Accés gratuït. Més informació a maremagnum.es.
Hi ha una llegenda que diu que existeix un fil vermell que connecta els que estan destinats a trobar-se.
Fil vermell, no, cable vermell. I el que et connecta és a la vida, que no pots parar de riure. Oblida't del fil vermell. Res millor que la comèdia Corta el cable rojo.
Compra les teves entrades per la segona temporada a teatropolo.com.
RAC 1, tots som 1. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
10 i 25. Avui al món a RAC 1 abordem un dels temes que més preocupació han generat els últims mesos a Catalunya, que són les agressions sexuals comeses per menors. Ho farem des d'una perspectiva, ho intentarem fer pedagògica, parlant sobretot de quina educació sexual reben aquests adolescents que els porta a cometre aquests delictes i com es pot evitar que torni a passar, i amb dades numèriques, evidentment. De tot plegat en parlem amb la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé. Bon dia, ben tornada.
Molt bon dia.
Saludem també Anna Chillida, directora general de l'alumnat del Departament d'Educació. Senyora Chillida, bon dia.
Bon dia.
Raquel Tulleuda, ginecòloga, sexòloga, llicenciada en dret. Raquel, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, Jordi, gràcies.
I Esther Cabanes, directora general de la DGAIA. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Ara em deia una cosa, la Raquel, que m'he quedat i vull començar per aquí. Ginecòloga, sexòloga i llicenciada en dret. Tens criatures?
Tres.
Tres. De quines edats?
13, 10, 7.
7 anys no hi ha mòbil?
No.
10 anys hi ha mòbil?
No.
10 anys no hi ha mòbil? No, m'ho dius convençuda, que no. Hi ha tantes criatures que en 10 anys ja tenen mòbil. El de 13?
La de 13 fa un any que en té, molt mesurat i sense xarxes, per descomptat.
Sense xarxes, per descomptat?
Sense xarxes socials, són absolutament tòxiques per la infància i per l'adolescència.
Quants cops t'ha vingut i t'ha dit per què jo no pugui, en canvi, totes les meves companyes de classe en tenen?
Moltíssimes. Sou els pitjors pares del món, em feu ser una rara. És la lluita més important que tenim.
L'Esther Cabanes, directora de la DGAIA, em fa que sí com el cap, com dient, és veritat això.
És cert. Jo, els meus fills són més grans i ara, pues clar, o sigui, tenen el que volen, no? Però mon fill no va tindre mòbil fins als 14 anys i jo era la mare més dolenta del món, però això era així.
Bueno, Montserrat Escudé, primer de tot, segons les últimes dades de Mossos, estan augmentant les denúncies d'agressions sexuals entre menors, oi?
Sí, bé, el que tenim és un 38% de menors víctimes dels primers 4 mesos, d'acord, i un 12,3% d'autors menors d'edat. I això, evidentment, ens preocupa. Ens preocupa no tant per l'augment que suposa, que és un augment que potser en quantitat no és alarmant, no ho és, però sinó per la significació que té, no?, de que tinguem menors víctimes i de que tinguem autors menors.
Violacions grupals?
Amb grupals, amb menors, només vam estudiar tot el tema dels casos de Badalona, però en global és un 4%, representen un 4% del total de les violències sexuals que es van donar a Catalunya els primers 4 mesos. Autors majors i autors menors, d'acord? Per tant, són importants? Sí, n'hem de parlar, sí, moltíssim, però contextualitzem que són aquest 4% respecte al total de les víctimes menors, per no desfocalitzar el relat i el debat on ha d'estar. Per tant, sí, parlem-ne, però parlem-ne amb tot. És a dir, què és una agressió amb més d'un autor, els diferents rols amb els que participen, perquè no és el mateix, perquè si no estem perpetuant aquesta construcció d'aquest imaginari terrorífic en el qual hi ha grups d'homes que surten amb caçaria a les nits a caçar.
No,
i això no és així.
Perfecte. Ja fa temps, m'agradaria posar un context i que cadascú opini el que vulgui, només faltaria, però a partir d'un relat que va passar en aquest programa... Ja fa temps que els experts alerten i adverteixen que una de les causes de l'augment de la violència sexual entre menors té a veure amb el consum de pornografia en edats molt primerenques. És a dir, sempre explico que a la meva edat, que ja tinc una edat, per tenir una revista d'això que en diuen ara d'adults, gairebé havies d'anar al pati a traficar i l'amagaves a casa per on podies perquè no veiessis. I era una revista. I era una revista. Quan et fas més gran, estàvem parlant de 16, que podies passar per un de 18, anaves al videoclub de la cantonada del barri, quan els pares marxaven al cap de setmana, i anaves a buscar una pel·lícula, aviam si la podies passar. Ara això ja no, ni videoclub, ni revistes, ni és que no els hi fa falta res, no? Fa uns mesos aquí al Món RAC1 va haver-hi un doctor en sociologia, Lluís Ballester, expert en els impactes de la pornografia en adolescents i joves, que deia això.
Les investigacions des del 2010, 11, 12 estan insistint en que hi ha un increment previsible de la, de l'agressivitat, de la violència sexual vinculada al, al consum prematur a edats molt reduïdes de pornografia violenta.
Això deia. Raquel, estem d'acord?
No només estem d'acord, és tan... A mi em sembla una cosa, pels que treballem amb joves, amb sexualitat, em sembla una cosa tan evident, per mi era tan evident, quan va passar la primera manada, la de Pamplona, que allò estava relacionat amb el consum de pornografia, que a vegades sembla que estem esperant un estudi científic amb una quantitat de persones involucrades que ha de ser de mínim no sé quant, és a dir, diferim i deixem en mans d'aquest estudi prospectiu que trigarà no sé quants anys allò que l'evidència més flagrant ens posa davant dels ulls, no? És evidentíssim que el consum en etapes primerenques de pornografia fa que els teus conceptes, allò que és acceptable i allò que no, allò que és violent i allò que no, es modifiquin.
Uh-huh. Ara, Txell, de què es pot fer des del Departament d'Ensenyament per això? Més classes d'educació sexual, és a dir, què hem de fer més? Clar, estem parlant de pornografia directament, eh?
Bé, jo estic totalment d'acord, no?, amb el que deia la senyora Raquel. D'entrada, jo crec que tots els agents que som aquí i tota la societat, conjuntament amb els experts, hem de lluitar per regular aquest accés a la pornografia, però mentrestant això no és possible i mentrestant, no, aquest camí va molt més lent, la clau és l'educació sexual i la prevenció, òbviament, no? Llavors, doncs, des de les escoles, des dels centres educatius, ja des de la primera infància, el que cal fer és una educació sexual. Com l'entenem el Departament d'Educació? Doncs aquesta educació sexual, crec que també estem d'acord que ha evolucionat, no?, en el llarg dels anys la mirada de l'educació sexual. Abans, no?, tradicionalment era molt enfocada a treballar les malalties de transmissió sexual o els embarassos no desitjats, i ara veiem que cal anar un pas més enllà, que cal parlar sobretot del tema dels límits del consentiment, d'aquesta perspectiva crítica quan ens arriben, doncs, vídeos a través de les xarxes socials, a través de la pornografia. Les relacions, no?, abans també ho parlàvem, entre els joves, entre els adolescents han canviat, i les xarxes socials també tenen un impacte molt gran. Per tant, cal treballar molt aquests límits del propi cos, molt el consentiment, el demanar permís, i això s'ha de fer ja des de les primeres edats, i per tant cal parlar de l'educació sexual a l'edat d'educació infantil, incorporar-la en els currículums, i això és amb el que estem treballant, no?, en el nou currículum que es va aprovar aquest curs. Doncs sí que incorpora aquest vector de la coeducació i perspectiva de gènere, se li diu així, doncs, però l'educació sexual està dintre d'aquí. Per tant, hem de ser capaços de donar-los ja a tots els docents eines perquè puguin treballar des de la seva parcel·la, des de la parcel·la de tutor o tutora, des de la parcel·la de matemàtiques, des de la parcel·la d'un profe de reforç, l'educació sexual i aspectes tan bàsics com el propi respecte del propi cos.
No sé si vol dir alguna cosa la directora general de la DGAIA.
Jo estic totalment d'acord en tot el que han dit les meves companyes, perquè penso que això va així. O sigui, el primer és prevenció des del punt de vista de l'educació, és molt important, els xiquets aprenen i fan d'acord en allò que els ensenyem, i per tant és prioritari. Ara, que no sempre les coses surten com han d'anar, per tant llavors entraríem en el que és una prevenció secundària, no?, o intervindre en aquelles coses que no estan anant suficientment bé, i aquí, jo, bueno, el que jo he de dir, o almenys des de casa meua, és que jo ho veig en que hem de parlar de Barnahus, Barnahus i Barnahus, perquè el Barnahus al final és, bueno, és un projecte de tot el govern de la Generalitat, al qual el que es proposa, sí, és treballar en equip per part del govern de la Generalitat, tant des del punt de vista de la policia, d'educació, de salut, de justícia, de drets socials i de feminismes, en el sentit de treballar tots en equip. No mos coordinem, mos assentem un dia i parlem, no. Treballarem en equip per a treballar tot aquest tipus de violències sexuals contra la infància, sigui des del punt de vista d'agressors adults o agressors menors d'edat, siguin les víctimes xiquets o xiquetes, entre 0 i 18 anys. I jo crec que aquí hi guanyarem tots, perquè realment, o sigui, és un tema que ens preocupa des de fa molt de temps, per això vam iniciar aquest projecte, però al final, vull dir, ara ja, vull dir, la mateixa societat no ens està demanant que ens hi posessin més.
Clar, perquè hi ha una pregunta, perdona Raquel, que volies dir alguna cosa, però hi ha una pregunta que segurament molta gent es farà. De la mateixa manera que durant un temps va haver-hi una assignatura obligatòria als anys 70 de religió, que ara, evidentment, ja no ho és, i que ho és en determinats llocs, però normalment ja no ho és a les escoles públiques, perquè ens entenguem, igual que hi ha física, química, o en èpoques pretèrites hi havia el llatí i el grec, no seria més normal que hi hagués una assignatura Però signatura, vull dir, signatura d'educació sexual. Raquel.
Justament t'alçava la mà per parlar-te d'això, no? És cert, com comentàveu ara, que a l'ordenament jurídic ara mateix ja està reconegut que és necessari donar educació sexual als infants, perquè aquesta és l'única via perquè acabin tenint una salut sexual, no només durant la seva etapa infantil i adolescència, sinó també l'edat adulta. Això ja està reconegut, però passa com sempre a nivell polític, a nivell de l'administració. Si reconeixem un dret, si fem una llei, però no diem, molt bé, això qui ho executa i amb quins calés? O sigui, mentre no siguem clars en aquest sentit, això què ho farà i amb quins calés? Mentre sigui, bueno, això serà una cosa transversal, és un vector, ho farem entre tots. Aviam, això així no pot funcionar de cap manera. És imprescindible que els mestres tinguin formació, per descomptat, perquè són educadors principals a la infància, però de la mateixa manera que tots sabem sumar, però la classe de maths la dona un, de la mateixa manera que tots sabem dir 1, 2, 3, 4, 5, però la classe d'anglès la dona un altre, hi ha d'haver una assignatura reglada i curricular que sigui educació sexual, des del moment zero. Fins que no fem això, mentre estigui en mans de cada escola, de lo que hi aportarà aquest amb la bona fe, d'aquest altre que farà un curs, això no funcionarà.
Ana Chillida fa que sigui amb el cap, però a vegades va demanar la paraula per raons òbvies, i sembla molt interessant això.
Per al·lusions, estic d'acord en generar, òbviament, aquest debat. Crec que també dintre del món educatiu, no només en referència a l'educació sexual, l'educació afectivo-sexual, sinó en tot el món educatiu en general, estem traspassant aquesta idea d'assignatures, de matèries específiques, no? I estem treballant d'una forma més transversal, més compartida en tot, i per tant, l'educació sexual també ha d'anar cap aquí, igual que la resta de matèries van cap aquí, però sí que és veritat, totalment d'acord, i en això posem actualment tots els esforços, i per això doncs, la coeducació i l'educació sexual és una línia estratègica i prioritària del departament, per organitzar-ho al màxim possible, perquè no quedi a la voluntat, com passava fa uns anys, com en els inicis, de mestres motivats i motivades que volien treballar aquest tema. Per tant, primer pas la regulació, segon pas formació i tercer pas eines i recursos, perquè cap docent ens pugui dir ni que no té formació ni que això doncs, no li pertoca amb ell. Per tant, una vegada han fet aquesta legislació, sabent que apostem per un treball globalitzat i transversal, el que ens cal és endreçar-ho al màxim per evitar, no, totes les fugues que hi puguin haver, i després també generar documentació que permeti fer un seguiment d'allò que fan els docents per assegurar-nos doncs, que així és. Tots els centres educatius tenen un projecte de convivència i un dels eixos és la coeducació. Ens estem mirant com revisar aquest projecte de convivència perquè tinc unes actuacions que vagin més enllà de l'inici, que parlin també de l'educació sexual. Per tant, la regulació perquè tothom sigui capaç de fer-ho com estem apostant ara actualment.
Per exemple, jo no sé a quina edat comença a veure una criatura d'una manera regular una imatge de vídeo d'imatge pornogràfica. És a dir, si tu entres l'altre dia, uns companys de la redacció del Món RQ van entrar, van fer un reportatge sobre entrar a pàgines web pornogràfiques. La facilitat és
escandalosa,
però és que a més no és que sigui això, és que a les nostres èpoques els temes eren únics. Ara tu tens aquí, pots veure autèntiques barbaritats, autèntiques barbaritats, amb la qual cosa se va directe al cervell de les criatures. I allò que veuen, allò que volen fer en molts casos. Clar, però per exemple, jo pregunto, Raquel i Anna, bàsicament, i després li vull preguntar una cosa a la Montse Escudé, i una altra cosa també li vull preguntar a l'Ester Cabanes, que és, per exemple, a quina edat, per exemple, una criatura comença a mirar pornografia d'una manera regular? Aproximadament, hi ha alguna edat, allò que diguis?
Sabem que l'edat mitjana d'inici de contacte amb la pornografia en el nostre mitjà és entre els 10 i els 11 anys.
10 i 11 anys, de manera regular.
L'edat mitjana. Això vol dir que hi ha mainada de 6 i de 7 anys que està veient pornografia. I alguns d'aquests l'estan consumint de forma compulsiva, perquè la infància, això és una cosa important que potser els oients no saben, la sexualitat existeix en totes les etapes de la vida.
Evident.
I per tant, un crio de 6, 7 anys, 8 anys pot tenir perfectament una resposta sexual i pot tenir una resposta sexual completa. Per tant, és fàcil que tu vegis un contingut pornogràfic i que allò generi certes sensacions a nivell genital que puguin ser agradables i que tu les vulguis repetir. Tot allò està pensat per ser addictiu.
Clar, molta gent deia abans, la regulació no pot arribar ni per Catalunya ni per Espanya, sinó que ve per Europa, i a més amb un problema, perquè això ho vam preguntar també al govern d'Espanya, que és què passava amb la regulació, per què una criatura pot entrar amb tanta facilitat només posant que jo soc major d'edat, tiro pel dret i vaig. Bueno, perquè resulta que com que la regulació no la porta cadascú als seus països, tu quan entres en un altre país no pots, no, de moment no és permès i no s'ha posat el fil a l'agulla. Però, per exemple, pregunto a Ana o Raquel, una criatura de 7, 8, 9 anys, ara en aquest moment sap posar un condó, per posar un exemple? Ah, és que són preguntes
pot ser que ho hagi intentat, però el que està clar...
Saben d'informació, tenen informació de transmissions sexuals, per exemple?
No, clar que no. La major part no. Haurien de tenir-la, eh? Haurien de saber des de molt petitonets què és la sexualitat, què és el sexe, que això pot comportar malalties, que hi ha riscos. Gaudeixen del sexe? Una criatura de 7 o 8 anys pot tocar-se, per exemple, i experimentar un plaer, malgrat que no hi hagi de forma clara un impuls masturbatori conscient. És a dir, jo tinc 6 anys i em pica una cama, em grato i allò em dona plaer. Tinc gana i menjo alguna cosa que potser a nivell nutricional no és adient i allò em dona plaer. Em començo a explorar els genitals, em toco i allò em proporciona plaer.
I, per exemple, les nenes tenen prou informació sobre la regla?
En absolut. Gens, però és que tot això que comentava ella de l'educació sexual afortunadament ha canviat més en el pla teòric que en el real. En el real continua depenent molt de cada escola, de cada línia educativa, de la motivació de cada professor, però l'educació sexual o sexoafectiva que està instaurada en aquest moment continua sent la biològica, diguéssim, la molt centrada en els perills i en les malalties més que en altres aspectes.
Sí, jo crec que per això dèiem, no?, que hem d'incorporar l'educació sexual ja des de l'educació infantil, òbviament gradada i adaptada a l'edat dels nostres infants, però ja d'entrada que no ens faci por, no?, dintre de les aules, dintre de les escoles, parlar d'aquest reconeixement dels desitjos, de les emocions, de les necessitats, del plaer, del consentiment, que això no sigui un tabú i ja des de les primeres edats, perquè justament, no?, és aquest bombardeig que reben a través de les xarxes socials, a través de la pornografia, que els nostres infants han de ser capaços de discernir i de tenir una visió crítica. Per tant, caminem i hem de caminar cap aquí, cap a parlar d'aquest consentiment i d'aquest reconeixement del propi cos i dels propis desitjos.
Ara vaig cap on ens porta tot això, eh? Però és evident també que estem parlant molt i col·locant-ho tot en l'escola i potser que en parléssim de casa i de les famílies, és a dir,
totalment.
Perquè molts pares i moltes mares, és veritat que en una època pretèrita també hi havia la pudorositat de parlar de segons quins temes, però és que hi han passat molts anys com perquè les criatures a casa reben una educació sexual pels propis pares i per les pròpies mares, no? És perquè és que si no els hi fotem a l'esquena dels professors i les professores, dels mestres, la responsabilitat de l'educació sexual de la caralla, i això em sembla que és terrible. Tot això ens ha portat cap al que estàvem parlant al començament amb la Montserrat Escudé, que és el que ha passat amb fets que mires amb passat, i això era impensable, que hi haguessin violacions grupals, per molt poques que siguin, no? I que passessin amb menors. Des dels Mossos, què es fa per poder prevenir aquest tipus d'agressions?
La clau és la prevenció, com han dit les meves companyes, i tenir una educació sexual efectiva, etc. Però ni ho podem centrar tot en això, ni podem esperar un reglament europeu, que és necessari, imprescindible, però no el podem esperar. Correcte. Perquè hi ha moltíssimes altres coses que es poden fer abans i que tots, en les nostres diferents facetes vitals, podem fer. Aleshores, el que hem de tenir clar, el que hem de cultivar en aquest àmbit, jo penso, com en molts altres àmbits, és una cultura de la seguretat. Què passa per tenir una educació sexual efectiva? D'acord, perfecte, però també passa per saber, perquè els joves tinguin informació sobre què passa quan tu superes els límits. És a dir, quan aquella conducta que tu estàs observant, que tu estàs veient, pot tenir unes repercussions, pot tenir una responsabilitat tant de caràcter civil però també de caràcter penal a partir de certa edat. I això s'ha de treballar. I els rols, és a dir, ser conscients de que una agressió en grup, en aquest cas, si parlem d'aquestes, tindrà diferents rols i tots tenen un tipus de responsabilitat. M'explico? Aleshores, clar, tu has de saber què passa quan es sobrepassen aquests límits, quan aquella conducta, d'acord, ja sigui amb el rol que sigui, perquè tu senzillament pots estar gravant aquella agressió amb el mòbil.
I no he fet res.
Clar, no, no, però has d'estar gravant. Què passa quan tu envies aquell vídeo? Què passa amb les conductes de sexting, que són activitats totalment lícites, però quan tu l'envies contra el consentiment pots estar cometent un delicte de revelació de secrets, una sextorsió, si amenaça, si hi ha coacció, pots estar tenint distribució de pornografia infantil, i això els joves i les joves ho han de saber. Per això parlava de aquesta visió més de cultura de la seguretat en global, que hi ha molts àmbits en els quals no tenim, i es centra tot el que té a veure amb seguretat amb activitat policial. I crec que això ho hem de trencar, perquè tots tenim un àmbit de responsabilitat, igual que no es pot centrar tot en les escoles, evidentment, més faltaria, sinó què passa amb els pares, amb els cuidadors principals, amb els entorns principals de criança, amb els agents de socialització primaris, que és el que estem fent en aquest àmbit, i no podem esperar. I quan arribem al Barnahus, que és un instrument absolutament imprescindible que fa anys que hauria d'haver arribat, ja estem parlant de víctimes. I no som conscients de que els processos de victimització en aquest àmbit són extremadament greus. I, per tant, el que hem de treballar és en prevenció. Clar, nosaltres, des de la nostra vessant de prevenció, sí, fem centenars de xerrades, arribem a 18.000 nanos l'any passat, amb temes de violència sexual, tenim un catàleg de xerrades en aquest àmbit, i nosaltres ho abordem des de la perspectiva de la seguretat. És a dir, què passa quan traspasses els límits? El que fem és, primera, som conscients de què és la violència sexual? Perquè el problema que tenim amb joves...
Nosaltres ho tenim clar, però ells...
Clar, el repte que tenim amb els joves és que identifiquen clarament aquelles conductes més greus, les que estan generalment relacionades amb tipus de violència física, però no entenen la resta o no identifiquen amb tanta facilitat aquestes conductes. Què és el consentiment des d'un punt de vista penal? Quins són els límits d'aquest consentiment? Si hi ha violència, si hi ha intimidació, si hi ha vulnerabilitat, si aquella persona està sota els efectes d'alguna substància que no li permeten. Què és l'edat de consentiment sexual? Des d'un punt de vista penal, clar, nosaltres som policies, per tant, l'abordatge que fem no és des d'una perspectiva sexual educativa, evidentment, sinó que ho fem des d'una perspectiva de responsabilitat, al final sigui quin sigui, tinguis responsabilitat penal o no en tinguis, i sobretot centrem-nos molt en el tema de l'empatia, és a dir, el dany que estàs provocant a aquell infant, no? I, o aquell jove, o aquella jove, no? I després també la instrumentalització que es fa de la violència sexual per accedir o per obtenir altres guanys, com per exemple doncs, temes de patrimoni o temes d'assetjament entre iguals, no? Ens n'hem donat compte que amb conductes d'assetjament entre iguals la violència sexual està instrumentalitzada per aconseguir aquest tracte vexatori, és a dir, l'ànim principal no és lúbric, sinó que és vexatori, no? I per tant, tot això ho hem de deconstruir, des del coneixement. Clar, en tema d'assetjament entre iguals, els delictes que nosaltres, les denúncies que hem recollit, ens n'hem donat compte de que s'utilitza la violència sexual no amb una finalitat lúbrica, com ho podria fer un depredador sexual, sinó que s'utilitza per menystenir i per humiliar i per vexar aquella persona, no?
Amb això que ara comentava la Montserrat Escudé, la directora general de la DGAIA, segur que ha parlat amb moltes d'aquestes criatures que han comès aquest tipus d'agressions, per tant, aquest tipus de delictes. Ells saben que si cometen, suposo que si se deuen imaginar, que si cometen aquest tipus d'actuacions, tindran un càstig penal o no ni s'ho imaginen?
Bueno, no sempre, perquè tampoc ningú els va ensenyat, no?, que això no es podia fer. Jo, de fet, vull dir, comparteixo moltíssim tot el que diu la inspectora, en tant que, bueno, sovint descarreguem contra l'administració, en este cas la Generalitat de Catalunya, en què si educació ha de fer això, en què si els Mossos han de fer allò altre i la DGAIA ha de fer allò més, però no partim de la base de que vivim en una societat de que les famílies crien els seus fills d'aquella manera que creuen més convenient. I hem de tenir en compte que vivim en una societat molt patriarcal i molt masclista, en la qual bueno, pues, els xiquets igual que els hem d'ensenyar, vull dir que tenen drets, també els hem d'ensenyar que els altres també en tenen i que hi ha de tindre, vull dir, el tema de l'empatia és un tema molt important, o sigui, no, ells no són incapaços de posar-se al lloc de l'altre, no? I funcionen de manera de que jo vull, jo tinc, i ja està. I esta és la manera de funcionar.
Tots estan tallats pel mateix patró?
No, tots no estan tallats pel mateix patró, però sí que és veritat que, vull dir, este jo vull, jo tinc, este egoisme, no?, cada vegada creix més i creix, i té moltes explicacions, però la principal és la invisibilitat de la infància. Avui en dia...
Invisibilitat
de la infància, sí.
Expliqui-m'ho.
Sí, bueno, jo crec que, vull dir, és molt real i a més, vull dir, la literatura científica mos avala des de fa molts anys que això passa, però, vull dir, continuem donant més credibilitat a l'opinió que no pas a la literatura científica, i el que diuen és que quan un xiquet creix sense ser visible, sense tindre persones adultes de confiança que li donen seguretat i estabilitat, i li puguen ser aquell cantó al qual se decanten i tindrà la raó, no?, és difícil, perquè si tot està mesurat...
Bàsicament, és que em sembla molt interessant això que està dient, molt. O sigui, són nanos que no han tingut un recolzament adult.
Bueno, clar.
No? I llavors, aquest és un tipus de nanos que, evidentment, creixen sense una mena de cuirassa que els protegeixi.
Clar, sovint moltes vegades, perquè, bueno, abans vivíem en una societat, no vivíem en un barri on teníem l'avi i l'àvia a prop, de que la veïna, pues igual berenàvem a casa la veïna d'una com de l'altra, no?, que vivíem així com a més en plan tribu ara, vivim uns cap aquí, uns altres cap allà, pràcticament els veïns no els coneixem, els avis els veuen un cop a l'any, clar, els referents que tenim són el pare i la mare, que treballen a tope, no? I després aquelles preguntes o aquelles consideracions, pues, acabem fent-les o acabem aprenent en els iguals, no? I si l'igual consumeix pornografia, jo també. no? Si l'igual fa lo que sí o pensa lo que sí, llavors què passa? Que també davant de l'igual no ens podem mostrar mai febles. O sigui, hem de ser...
més.
Clar, i si tu ets dur, jo més, no? Com a mínim igual. I si puc, més. Llavors, clar, és molt difícil, perquè, vull dir, entres en una cultura de a veure qui més, no? Però normalment, bueno, pues, el tema de l'empatia brilla molt per la seva absència.
Normalment s'empenedeixen o no?
S'empenedeixen? Bueno, si hi ha una bona criança detrás, sí.
Una bona criança, vols dir?
Sí, bueno, pues que hi ha uns valors i que hi ha vegades, vull dir, que, bueno, pues que sí, que se'n poden donar compte del que han fet i que, bueno, en un treball educatiu ben fet, no? Sí que és que hi ha arrepentiment i que hi ha canvi de perspectiva, en altres no.
Què feu amb els reincidents, per exemple, des de la DGAIA?
En els reincidents, moltes coses d'entrada, o sigui, nosaltres qualsevol noi, encara que sembli que... O sigui, nosaltres treballem en los inimputables perquè volem, perquè en un moment determinat les lleis van dir que un menor de 14 anys que cometia un delicte era inimputable i, per tant, nosaltres vam decidir entendre que això era un indicador de desemparament i que era competència de la DGAIA, no a totes les comunitats autònomes s'entén així, n'hi ha que passen de tot, no? Nosaltres vam decidir ja el 2006 començant un programa que es diu Educant en la Responsabilitat, al qual, bueno, hem anat rectificant i canviant perquè també hi ha moltes coses que se van averiguant, no? Que hi ha novetats a nivell científic, a nivell d'experts, i hem anat... la reincidència, tenim una taxa molt baixa de reincidència, tot i així, vull dir, si són reincidents, nosaltres a cap xiquet crec que com és un delicte i sigui inimputable, no? O que com és una agressió, li diem, ai, mira... com ets menor d'edat, no? Com ets menor de 14 anys no passa res, això no és. O sigui, nosaltres la tolerància és zero i treballem moltíssim, no només en els xiquets sinó també en els pares. Ell és obligat venir a la DGAIA parlant amb nosaltres i elaborar tot un paquet de mesures en aquell cas concret i en aquella família determinada. No totes les famílies ni tots els casos tenen el mateix paquet de mesures i s'han de complir fil per randa, vull dir, 100%, i si no, vull dir, és un indicador de desemparament i la Generalitat pot assumir les funcions tutelars d'aquella criatura i no seria la primera vegada ni la segona que les fa. Vull dir, tu a Catalunya estàs en situació de desemparament quan els pares no fan o no poden fer, no? O sigui, no poden estar a l'altura de les circumstàncies, perquè a vegades, doncs, perquè no tenen els recursos suficients, perquè ningú els ha ensenyat a fer-ho o perquè la situació els ha desbordat. Nosaltres hem d'estar allí per ajudar-los.
Raquel.
Un parell de coses de forma tan ràpida com pugui. En primer lloc, reiterar-me una miqueta amb el que deia la Montserrat en referència a les motivacions per a aquestes agressions sexuals en grup, que el gaudi és una de les parts i a vegades ni tan sols hi és present, no? I hi ha molts altres factors, la sensació de pertinença al grup, seguir el líder, vexar l'altra persona, tenir sentiment de poder, és a dir, hi ha un munt de motivacions... Exactament.
Es feien altres coses.
Exactament.
Que no tenen res a veure amb això i ara suposo que s'ha donat un pas terriblement endavant, però sempre hi havia el líder, el tonto, el que li feien el bullying, tot això ha existit sempre.
Que això forma part, és inherent al fet adolescent voler tenir aquest sentiment de pertinença, voler-se sentir reconegut en el grup, és inherent al fet de l'adolescència, és important que això ho entenguem, no? Això per una banda, i per l'altra banda amb el que comentava ella de la invisibilitat de l'adolescència, no? Ai, de la infància. Jo crec que estem davant d'unes generacions que seran generacions xernera, i seran generacions xernera en el fet del consentiment, és a dir, tenim molta feina en referència al consentiment, però no només en referència a la sexualitat. El consentiment com a concepte, què passa amb el consentiment quan s'obliga un nen a menjar? Què passa amb el consentiment quan s'obliga una nena a vestir d'una determinada manera? Què passa amb el consentiment quan no deixes que aquesta persona estudiï el que vol perquè sota els teus criteris ha de fer no sé què? Quan durant anys no s'ha permès algú triar la parella perquè no et convé, perquè, en fi, tot això és educació en el consentiment, i potser la punta de l'iceberg, el que estem veient ara, és la part que afecta a la sexualitat, però tenim molta feina a fer, i és com que ara això s'ha posat damunt de la taula i està molt bé. Recomanar a tothom, a tots els teus oients, Jordi, que es miren una pel·lícula que es diu El Acusado.
Sí.
És una pel·lícula francesa de l'any 21. Crec que n'hi ha una altra que es diu igual. I ho dic en castellà perquè honestament no sé si està traduïda al català. I és una pel·lícula que parla, doncs, sobre una relació sexual, ho deixaré aquí per no fer spoiler, en la que és molt interessant veure els diferents punts de vista de les pares implicades, no? Jo aquest any passat vaig tenir la visita d'un noi de 18 o 19 anys, no ho recordo, venia acompanyat de la seva mare, és a dir, la seva mare el portava i l'havia acompanyat en aquest procés de buscar un professional i es feia càrrec de les despeses econòmiques de la consulta, i la consulta que tenia aquest noi era la següent: jo tinc una parella, tenia una parella de 2 anys de duració, la conec i sé que no és una parella paranoica, i sé que no és una mentidera, una parella heterosexual en aquest cas, i m'ha deixat perquè diu que jo sóc agressiu. Aleshores, jo no sóc conscient de què és el que ha passat. Ella diu que jo l'he agredit i jo estic superpreocupat. Per una banda, voldria que em diguessis, Raquel, què puc fer hipotèticament per disculpar-me i per potser en algun escenari, encara que sigui llunyà, aconseguir que torni, però en qualsevol cas, més enllà d'això, estic molt preocupat per la meva conducta, perquè no tinc cap consciència de ser una persona agressiva o que no respecta els límits dels altres. Clar, em sembla que això és paradigmàtic, no?, del que és molt fàcil que passi durant les properes generacions, perquè tenim molta feina en referència a aquest concepte del consentiment i del respecte dels límits de l'altra persona.
Val, tinc un seguit de preguntes per acabar, si me les podeu dir. Més que res per vosaltres que esteu... No sé si la pel·lícula és The Accusation. És francesa?
És francesa.
Sí. Està, si és aquesta la que m'estàs dient, està a Movistar Plus de Franc. I després, qui la vulgui llogar, està Filmin, està Amazon i està Apple TV Plus, també per... Si és aquesta, és Accusation, es diu la pel·lícula. Bé, bueno, el que volia preguntar, els discursos antifeministes estan creixent entre l'adolescència? Sí, ara...
Bé, jo crec, no, que és un factor que és molt interessant que surti i precisament el posem sobre la taula, perquè estem en un moment on hi ha una onada reaccionària d'uns discursos de l'extrema dreta que òbviament tenen com a públic central el públic més jove, no? I que per tant estan aconseguint permeabilitzar, no? Llavors jo crec que hem de celebrar molt aquest front comú, aquesta coordinació per part de l'administració per garantir que hi hagi en l'àmbit de la prevenció i en l'àmbit que em pertoca, doncs, òbviament, una educació que possibiliti aquest pensament crític i aquesta mirada crítica cap a discursos, no només dintre de l'educació sexual, sinó de respecte de drets fonamentals, que són aquells que pretén atacar l'extrema dreta, i després també, òbviament, doncs, un discurs compartit i unes línies molt clares que compartim tota la societat, i això actualment està molt amenaçat, crec jo, dintre de la societat. Torno a repetir, uns drets fonamentals, no només de l'alumnat ni del públic més jove, sinó drets fonamentals de les dones, com les que estem aquí, no? Jo crec que és molt interessant posar això sobre la taula i trobar-nos, o sigui, a totes unides.
Si els nois tenen por de perdre la seva potencialitat masculina respecte a les dones, el seu domini. Si aquesta és una pregunta que em faig moltes vegades, que el discurs antifeminista no està guanyant entre l'adolescència, igual que una altra cosa que s'està notant, almenys pel que fa a les agressions, que és el tema de l'homofòbia. Si està creixent l'homofòbia entre la gent més jove.
Jo crec que els homes i els nois se senten molt assenyalats, no?, per un munt de conductes que la major part tenen. Tots som, a mi m'agrada molt utilitzar la paraula masclistes educacionals, tots som masclistes educacionals. Hem crescut normalitzant una sèrie d'actituds i de fets i de valors de la societat que són masclistes, que són vexatius cap a la dona, que no són equitatius, i reconeixet com a agressor, reconeixet com a una persona que ha estat fent mal fins i tot a les dones que estimes i que tenies al voltant, ha de ser molt difícil. I en aquest sentit jo crec que és important que les dones reconeguem això per part de la població masculina, però sí, se senten acusats i se senten criticats perquè tenen una part de responsabilitat, que no de culpa, però sí de responsabilitat.
Una cosa que també passa és que aquests nanos són fills d'uns pares, d'unes mares, i fills d'uns avis, i nets d'uns avis, d'unes avis, que han vist, segurament, en alguns casos encara ho veuen, però, esclar, el canvi de fa no fa gaires anys, el canvi de no fa gaires anys està sent molt ràpid, sortosament, està sent molt ràpid, alguns no ho accepten, no accepten el canvi, perquè van veure una cosa que els agradaria continuar, però és veritat, si tots miréssim com vam viure les cases, les nostres èpoques, jo me'n recordo que la meva mare, que en Pau Reposi posava el seu DNI, Profession sus labores. La meva mare va estudiar i va treure's una carrera, i la meva mare no va poder treballar i sus labores. Llavors veus tot això, i els que tenim filles encara més, no? Dius, no busques per les teves filles el que va patir la teva mare, i tu ho veies com una normalitat. Llavors això encara hi ha gent que encara ho veu com una normalitat, no? I per això des de la Dagaia m'agradaria preguntar-li una cosa que em sembla molt interessant també, si és, per exemple, tots aquests agressors, per exemple, aquests nanos que estan a la Dagaia ara i que tenen clara, per exemple, la seva orientació sexual, I la saben definir, en aquests casos?
Depèn.
O ja, no la volen definir?
Ja que sí, ja que no, depèn. No hi ha un patró de dir un sí, els altres no, un tant per cent sí, els altres no. No, això no passa. Però el que sí que és veritat és que, bueno, han portat molts anys per a reivindicar els drets de les dones, no?, i per equiparar-nos, i ara mateix estem en un punt que sembla que hi ha com un retrocés, vull dir, en drets fonamentals, eh? I jo penso que això sí que ens hem de plantejar com a societat, si és el que volem. Vull dir, perquè si la societat avança molt ràpid, però jo crec que, vull dir, hem de tindre en compte que les persones, vull dir, tenim tots drets, i sembla que aquelles discriminacions que posava a les convencions de drets per posar-les, no, ara realment, vull dir, és quan bueno, hi ha una infracció per part de la societat d'estos drets, que fins ara pues, ho teníem tot com a normal, no? I ara, de cop i volta, ja sembla ser que hi ha una merma de drets, depèn de qui parla, no? I això jo crec que ens ho hem de reconsiderar.
Ara, les noies, en canvi, sí que estan molt més obertes a definir la seva relació com a bisexuals o com a lesbianes, molt més que els homes, això.
Hi ha un tema educacional aquí, eh?